Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Durant aquesta setmana hem recuperat el nostre horari habitual de temporada perquè ha estat una setmana informativament parlant molt intensa al Barça, la més intensa en molts anys, després de la crisi desencadenada per la desfeta de Lisboa, que ha propiciat la destitució de Setién, el fitxatge de Koeman, l'anunci d'eleccions pel mes de març, la deu d'Erika Vidal i ara la incertesa al voltant del futur de Leo Messi. Si no passa res, dilluns recuperem el nostre horari de temporada d'estiu. Començarem a les 15:25, a les 3:25, a les 3:05 Deportes Cope en cadena i a partir de les 3:25 Esports Cope. El nom propi a les últimes hores és el de Leo Messi. Després de la trobada d'ahir entre el capità del Barça i el tècnic, Ronald Koeman, i els dubtes que Messi hauria expressat a seguir. Hi ha hagut moltes informacions sobre Leo Messi després de la derrota a Lisboa. El partidazo ja es va dir només acabar el partit que o canviaven molt les coses o adeu al 2021. Hem sentit també aquesta setmana que Messi volia sortir ja, ara que es veu més fora que dins, i després de la reunió amb Koeman, doncs veurem què passa. El que sí que sabem és que el dia 30, diumenge, els jugadors del Barça estan citats per proves PCR i que el dia 31 d'agost, dilluns, retorna als entrenaments a les ordres de Ronald Koeman. Ronald Koeman, que tindrà com a ajudants a Alfred Roder i a Henrik Larsson. El mític davanter suec, ex del Barça, s'ha fet oficial aquest matí. De seguida pentinem l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis i abordem també la prèvia del partit dels quarts de final de la Champions femenina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. La cita a partir de les 6 de la tarda a l'estadi de Sant Mamés. També parlarem de l'empat del Girona, empat a 0 ahir, al Martínez Valero d'ells, el patatal del Martínez Valero. Estava horrible la gespa. Aquest marcador deixa la final per pujar a primera absolutament oberta de cara al partit de tornada, que el tenim diumenge a les 10 de la nit a Montilivi. El Girona, per tant, a un partit del retorn a primera divisió. L'Espanyol, que disputarà 3 amistosos durant la seva estada a Marbella contra Cádiz, Màlaga i Almeria, abans partit contra el Huesca demà a la ciutat esportiva Dani Jarque. En handbol avui tenim la final de la Supercopa Catalana entre el Barça i el Granollers. I en bàsquet, el blaugrana Aleix Font es desvincula del Barça. Fitxa pel Saragossa, però se'n va cedit al Girona. I tenim un nou positiu per Covid al Joventut de Badalona. Avui comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el Toni Freixa i el Dagoberto Escorcia i plantegem les enquestes del dia Esports Cope, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem avui si Messi té dubtes, què ha de fer el Barça? Convèncer-lo de que es quedi o millor que marxi? Convèncer-lo de que es quedi 56%, millor que marxi 44%. I en clau espanyol, què ha de fer l'Espanyol amb Embarba? Vendre'l o quedar-se'l? Creieu que vendre'l només al 15%, que quedar-se'l al 85%, immensa majoria. Avui sortejarem un pack de 4 entrades per anar al Museu del Barça, donarem el nom del guanyador al tram final del programa. El Marc Paires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Joaquín Bacigalupo a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Control.
10 minuts passen de les 3 de la tarda. Comencem l'edició d'avui divendres d'Esports Cope, abordant l'actualitat del Barça, que a les últimes hores està marcada, molt marcada, per un nom propi, que és el de Leo Messi. Saludo a l'Helena Condis. Hola, Helena, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Doncs res, pendents del futur de Leo Messi, sobretot després de la informació dels companys de RAC1 ahir, al vespre, en el sentit de que Leo Messi li havia transmès a Koeman que ara mateix es veia més fora que dins del Barça.
Sí, hi ha cap Messi, eh? No té clar el seu futur, té dubtes sobre la seva continuïtat, sobre el projecte del Barça, dubtes i inquietuds que Messi va exposar a Koeman en aquesta primera reunió que van mantenir els dos a Barcelona. Segons els companys de RAC1, Messi li hauria dit que ara mateix es veu més fora que dins del club, tot i que és conscient que la seva situació contractual complica una sortida. Nosaltres, al partit de Cope, ja vam explicar la mateixa nit del 8-2 contra el Bayern, la mateixa nit de la humiliació, que si no canviaven molt les coses, Messi s'aniria el 2021. L'últim d'avui és que ens hem posat en contacte amb l'entorn de l'argentí, ens diuen que es tracta d'una qüestió privada, aquesta reunió que van mantenir ahir, que mai desvetllaran una conversa personal privada entre dues persones. Des del club, la versió oficial que es dona és que Messi té contracte fins 2021, es remeten els 700 milions d'euros de la seva clàusula, diuen que és el millor del món i que Koeman compta amb ell. 24 hores després, Messi continua guardant silenci públicament, està a la Cerdanya, on ha tornat amb la seva família, després de venir ahir a Barcelona, allà també hi són Suárez, també Jordi Alba, i ara s'ha de veure si Koeman, que també en aquesta reunió amb Messi va prendre la paraula, evidentment, l'ha convençut amb les seves idees, amb el seu projecte, amb la seva visió futbolística i la seva visió de l'equip. Després d'aquest primer cara a cara, ja ho venim explicant, Koeman es vol reunir també amb la resta de capitans, amb Busquets, Piqué i Sergi Roberto.
El que acabes de comentar, Helena, per mi és fonamental, perquè possiblement Messi va arribar a la reunió amb Koeman amb aquesta sensació, que es veia més fora que dins del Barça, però per mi la clau ara mateix és saber com va sortir d'aquesta reunió, perquè evidentment Koeman alguna cosa li diria, i jo crec que és important saber quin va ser el feeling, el grau d'enteniment entre Koeman i Leo Messi en aquesta trobada d'ahir, no?
Sí, la posada en escena de Koeman en aquest cara a cara amb Messi va ser la de la roda de premsa de presentació del nou entrenador del Barça. Jo diria que segurament el va convèncer o està en el camí de convèncer-lo, perquè almenys tots els periodistes que érem allà presents ens va agradar la filosofia Koeman, el que va plantejar el seu discurs, la seva declaració d'intencions. Veurem. Veurem perquè és el que comentaves tu ahir, Joan, al partit. Hem passat de que Messi no vol saber res del Barça ja de manera immediata aquest estiu a que Messi té dubtes. I no són dubtes nous, perquè Messi ha parlat moltes vegades i els ha plantejat moltes vegades. Passa que potser no se l'ha escoltat prou, el capità. Messi és el mateix que fa un any va dir que volia un projecte guanyador. Messi és el mateix que també l'estiu passat va demanar el retorn de Neymar. Messi és el mateix que va dir que volia continuar amb Valverde. Messi és el mateix que va intentar posar el seu lloc a Vidal. Messi és el mateix que va avisar de que així no guanyarien la Champions. Després Setién li va portar la contrària. Messi parla poc, però quan parla, diu coses i se l'ha d'escoltar, perquè ha anat llançant molts avisos, ha anat encenent moltes alarmes en aquest últim any. I segurament Messi es va seure davant de Koeman, li va mirar els ulls i li va dir tots els dubtes que té sobre el seu futur i sobre el nou projecte que ha de construir el Barça, que vol construir Ronald Koeman al voltant d'ell com a primera pedra, com a peça angular d'aquest nou equip.
Clar, també hi ha una altra cosa que és clau, que aquest nou projecte o en aquest nou projecte igual no entren algunes peces que han estat molt importants les últimes temporades. Parlo, per exemple, de Luis Suárez, que, com tothom sap, és íntim amic de Leo Messi, i igual també Koeman o el Barça han de convèncer a Messi de que fer un projecte guanyador o de que millorar el projecte respecte a les últimes temporades passa per prescindir d'algun d'aquests futbolistes tan propers a Messi.
Li han de fer veure. Koeman té una llista de transferibles i ja ho explicàvem en aquesta llista, i és Luis Suárez. Li han de fer veure a Messi que s'ha de regenerar la plantilla, com deia Bartomeu, que s'ha d'acomiadar jugadors que han estat símbols i llegendes per fer un equip nou, per donar oportunitats a jugadors joves i també per poder fitxar, per poder donar entrada a nous futbolistes que poden ajudar a millorar l'equip. Un dels futbolistes que el Barça té al mercat, que el Barça li vol donar sortida, és Luis Suárez, íntim amic de Messi, però és que no només s'ha de convèncer el capità de que hauria de sortir l'uruguaià, sinó que també s'ha de convèncer a Luis Suárez de que hauria de marxar, perquè ells ho venim explicant. Fons propers del seu entorn ens diuen que no té cap intenció de sortir, que té contracte segur fins 2021 i que el vol esgotar. Per tant, ens esperen dies molt complicats al Barça si és que realment Bartomeu està convençut de que ha de fer aquesta neteja tan important dins del vestidor.
Sentim l'última veu que ha parlat des del Barça de la situació de Leo Messi a les últimes hores. Sentirem a Ramon Planas, nou secretari tècnic del Barça, parlant de Messi durant la presentació ahir de Pedri.
Bueno, jo crec que ahir ho va comunicar aquí el mateix Ronald Koeman, de que en les properes hores veuríem amb el Leo Messi. És normal, és el capità de l'equip, és el millor jugador del món, segurament el millor de la història, i per tant sabíem que en les properes hores havia aquesta trobada. A partir d'aquí crec que són trobades que són privades, i entenem i volem tot el barcelonisme, nosaltres, de construir aquest nou Barça amb jugadors com Pedri i tots els jugadors joves que han firmat al voltant de Leo Messi.
Molt bé, veurem si tenim algun input més, Helena, d'aquesta trobada, de les sensacions de Leo Messi, si han canviat i cap a quin sentit a les properes hores. I si no, la propera data important que hem de marcar al calendari, passaran moltes coses fins que arribi aquest moment, però és el 30 d'agost, el diumenge aquest que ve, no l'altre, que és quan els futbolistes del Barça estan citats per passar proves PCR i el dia següent comencen els entrenaments.
Sí, sí, aquestes dues dates d'inici de pretemporada. Diumenge 30 d'agost la plantilla tornarà a la feina. El primer dia tots se sotmetran a les pertinents proves PCR del Covid abans de tornar a la feina. I la primera sessió d'entrenament està programada l'endemà, el dilluns 31 d'agost, per la tarda. Koeman dirigirà el seu primer entrenament. D'aquí 10 dies ja veurem si en aquest període de temps, si en aquests 10 dies hi han hagut altes, hi han hagut baixes, o tornen els mateixos que se'n van anar de vacances després de la humiliació que van patir a mans del Bayern de Múnich.
I s'ha fet oficial també aquest matí l'equip d'ajudants que tindrà al seu costat Ronald Koeman en aquesta etapa al Barça. Són noms que ja havies comentat, que ja havien sortit, però ja és oficial. Röder i el mític Henrik Larsson.
Comencem per Larsson, l'exdavanter del Barça, molt estimat pels culers. Sempre m'ha dit, Joan, aquests últims anys que l'equip necessitaria un Henrik Larsson, que sempre s'ha anat publicant als diaris, doncs bé, el tenim aquí, però en aquest cas, aquest cop s'incorpora al cos tècnic. L'altre ajudant és Alfred Schreuder, que ens costarà molt dir el cognom.
Haurem de dir Alfred i avall.
Sí, Alfred, que ve, atenció, de ser assistent de Nagelsmann aquesta temporada al Hoffenheim, i abans, a més, va ser el Sevilla estratègic de l'Ajax de Ten Hag, que ens va meravellar tots l'any anterior, el que van arribar a les semis de la Champions. Koeman, per cert, ha comentat en una entrevista a la televisió holandesa, no, que aposta per ell com a tècnic per la seva trajectòria al costat d'entrenadors joves, que això li agrada tot. Recordem, signen contracte fins juny de 2022, per tant, un contracte de dues temporades amb el Barça.
D'aquí uns minuts seguim parlant de Leo Messi, de la situació a Can Barça, el nostre debat amb el de Goberto Scorcia i el Toni Freixa. T'apuntes al debat, Helena?
Sí, sí, em truqueu, aquí estaré.
Perfecte, parlem d'aquí una estona, fem una mínima pausa i abordem la Champions femenina.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Bastante en 20 minuts de les 3 de la tarda. Saludo al Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tenim avui una cita molt important pel futbol blaugrana, per l'equip femení. Quarts de final de la Lliga de Campions a Bilbao, a la Catedral, Sant Mamés. La cita és a les 6 de la tarda. És partidàs Barça-Atlètic de Madrid.
Primeres contra segones de la Lliga Espanyola. Una llàstima que es trobin només començar aquesta feina al Fort. Començarem parlant de l'Atlético de Madrid, perquè, com sabeu, van tenir 5 positius. Les jugadores van confinar-se del 7 al 17 d'agost entrenant a través de l'aplicació Zoom, així que arriben en pitjors condicions i també amb les baixes de Ludmila da Silva per sanció i de Virginia Torrecilla per la seva operació del tumor cerebral. De fet, les colchoneres portaran una B baixa a la samarreta com a suport. El Barça, Lluís Cortés, sap que el rival no arriba amb totes les jugadores, però tot i així no se'n refia.
Bé, en relació a l'Atlético de Madrid, és veritat que hem llegit en els últims dies que es presenten amb alguna baixa important, però crec que l'Atlético de Madrid es caracteritza per ser un equip que sempre treu forces d'allà on n'hi ha, és un equip que lluita sempre tots els partits, que a nosaltres particularment sempre ens ha costat de competir contra elles, sempre han estat partits igualats, partits molt disputats, i quedar amb l'Atlético en aquesta línia, en la mateixa línia, de lluitar el partit fins al final, d'intentar superar aquestes adversitats i intentar-nos plantar cara.
Aquest era el que ens arribava de la roda de premsa telemàtica, que els oients d'Esportscope no s'espantin, i també va parlar del partit Alexia Putellas, encara que han guanyat la Lliga amb 9 punts de diferència. Això és enganyós perquè sap que és el clàssic del futbol femení espanyol.
Bueno, al final el que no canvia és que és un partit de Champions, de competició europea, i al final això mereix tota la nostra energia i concentració, igual que qualsevol altre partit que jugui en aquesta competició.
Putellas, que treia pressió a aquest partit. Recordeu, aquesta tarda a les 6, des de Sant Mamés, Barça-Atlético, que es podrà seguir per Barça Televisió, i qui guanyi jugarà les semifinals contra les guanyadores del Glasgow-Wolfsburg dimarts vinent a les 8 del vespre a Noeta.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Comentem el que pot donar de si aquest partit de quarts de final, aquest partidàs amb el Xavi Llorenç, més de 10 anys dirigint el femení del Barça, és nou seleccionador català de futbol femení. Xavi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estem?
Bé, molt bé.
Moment complicat per agafar la selecció catalana, perquè imagino que no teniu partits a la vista ni activitat, no? O què?
No, sí. això està clar, que per ara no hi ha res. Mm. Però bueno, ja era... És un plaer. I això de ser seleccionador, pues, no sap, teòricament no tinc molta feina. La feina serà un partit o dos a l'any i està una mica a sobre, però bueno, l'important és estar al costat d'elles i està molt a prop pel tema del creixement que es viu dins de l'esport femení.
Molt bé. Xavi, molt pendent, imagino, del partidàs que tenim aquesta tarda entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Com el veus?
Bueno, pues són 90 minuts. Sempre és complicat. Està clar que som superiors a l'Atlètic de Madrid, tant amb qualitat com amb número, no? L'Atlètic de Madrid té moltes baixes, però també, com ha dit el míster, el Lluís, són 90 minuts, l'Atlètic de Madrid no regalarà res, i el Barça arriba en un bon moment i amb moltes ganes, i amb molta motivació. Teòricament, hi ha 4 favorits, i anem a veure si passen o no.
Sí, segurament en condicions normals ja el Barça una mica favorit ho seria, però és que el Barça porta molt de temps preparant el partit, l'Atlètic de Madrid... arriben moltes baixes, han estat en quarantena perquè han tingut 6 casos positius per Covid i pràcticament no han pogut entrenar. Em sembla que van començar a entrenar dilluns. Clar, són dilluns, condicionants sí. que poden pesar molt, no, Xavi?
Bueno, són molts, i més si mires la plantilla de l'any passat a l'Atlètic de Madrid, que també va ser superior al Barça. I les noies que arriben ara pues, té pues, 8 baixes importants, tant a la porteria com totes aquestes del tema del Covid, com Virginia, com Ludmila sancionado, o sigui que i Linari traspassat, o sigui que trobarà un Atleti de Madrid molt diferent que el de la Lliga, però sempre és un Atleti de Madrid competitiu, que sap molt bé el que juga, el que farà, i el que hem de fer és sortir, com sempre, a jugar el nostre, sapiguin que som superiors, però que això s'ha de demostrar al camp, i seran 90 minuts, seran 80 minuts, seria millor per nosaltres, però a 90 minuts pues, el factor aquest de la sorpresa, pues és més factible.
Mm. El Barça que busca la seva segona final, si passa i mirem el quadre, podria tenir el Wolfsburg en semis, per l'altra banda del quadre tenim el temible Olímpic de Lió. Tens la sensació, Xavi, que aquest any pot ser l'any del Barça?
A veure, A un partit ja et dic que sí. El més important per mi és que es pot dir que estem entre les quatre millors d'Europa. Fa anys estàvem entre les vuit, ara ja estem entre les quatre. Després s'ha de tindre sort. El Wolfsburg és un equip, un superequip. A l'Olympique de Lyon, amb els equips que ho passa pitjor és amb el Wolfsburg i amb el PSG. Mm. Amb el PSG perquè es coneixen molt i amb el Wolfsburg perquè competeixen molt bé. Després està el Barça, que pot arribar a la final i la pot guanyar. Si juguéssim a 180 minuts, és més complicat contra un equip més, igual de fort que tu o una mica superior. Però ja et dic que aquesta Champions són 90 minuts, està oberta per qualsevol equip que arribi amb un estat de gràcia o amb un treball fet bo. Amb el Barça hem tingut molta sort que portem molt temps treballant i no hem tingut cap problema, cosa que sí que li ha passat a l'Atlètic de Madrid, però ja et dic que si anem de favorits i després salta la sorpresa, ens direu que anaven sobradets. O sigui, s'ha de ser prudent. Teòricament som superiors i anem a demostrar el camp.
Molt bé, Xavi. Escolta, tu has estat molts anys al club, al Barça, i et vull preguntar per acabar per la situació del primer equip. Et volia demanar com a culer, en primer lloc, què vas sentir veient el partit contra el Bayern?
Bueno, jo crec que ho hem viscut tots els culers. Ja no es tracta ja només de treballar pel Barça, sinó com so, sinó... Va ser una llàstima, no ens va sortir gairebé res, i el Bayern està en un gran moment, no? O sigui que mira, és un accident que et marca una mica, no? O molt.
Només un accident, Xavi? Un accident, o es veia venir... No que el Bayern et fes 8 gols, però que la cosa ja feia pinta de que no aniria massa bé?
Això jo et dic que és molt fàcil parlar una vegada han passat les coses, no? Hem de ser una mica, diria més tranquils, no? I més si estem dintre de la casa. Jo ho valoro com un accident. I res més. Continuar a créixer i el futbol té això. D'aquí a res comentarem una altra competició i anem a veure si surten les coses millor.
Koeman ho arreglarà, això? Sembla una bona solució?
Bueno, és el que tenim ara i hem d'estar al seu costat. Com culer, jo estaré al costat de totes les persones que en aquell moment manen. Després està clar que el resultat et marca una cosa i jo no estic per criticar, estic per sumar i ser positiu.
I una última cosa, Leo Messi, que tu vas ser el primer entrenador que Messi va tenir al Barça, no? L'infantil B.
Sí. Quan va arribar va tindre la sort de ser el primer entrenador seu.
I em sembla que eres una de les persones, un dels privilegiats, que això és molt gros, que va veure en directe la primera prova que va fer Messi amb el Barça, no?
Sí, perquè va arribar i em va tocar a mi. I els primers mesos va estar amb mi fins que al final ja va tornar per ja quedar-se definitivament.
Et passa pel cap que pugui marxar?
Home, esperem que no. Com culer, com soci, com entrenador, com seguidor, com amb l'amistat que tinc amb ell, espero que no. Però això del futbol és molt més complicat, no és sumar, no és sumar, és dos.
I quan sents que ara mateix la sensació que fa és que es veu més fora que dins i tal, què s'ha de fer? Imagino que intentar convèncer-lo de que es quedi, no? O què?
Hi ha gent ja que s'han d'encarregar d'aquestes coses i el mateix Leo ja decidiran el que sigui millor per tothom, no? Jo al costat ja estic al costat de la gent i amb el que és, clar, pues, al costat del Leo i del Barça.
Esperem que no sigui ara, però igual al final de la propera temporada o de l'altra, algun dia arribarà el dia en què Messi deixi el Barça, malauradament, Xavi, esperem que sigui el més tard possible.
És que ens passa tot, és llei de vida. Jo amb 30 anys vaig tindre que retirar-me de futbol sala i amb 60 vaig tindre que retirar-me de ser entrenador. O sigui, la vida és això, has d'anar passant les fases i gaudir al màxim a cada moment.
Molt bé. Xavi Llorenç, un plaer, gràcies per atendre'ns. Una abraçada forta, que vagi molt bé.
Ja, gràcies a vosaltres, adéu.
Obrim debat a Esports Cope. Debat que obrim a 3:45 de la tarda amb el Toni Freixa, un habitual dels divendres. Què tal, Toni? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. Saludem també al Dagoberto Escorcia, que fa dies que no parlem amb ell. Què tal, Dago? Muy buenas.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Per tot. Saludos.
Igualment, Dago, com us deia, afegim també avui el debat a l'Helena Condis. Estàs per aquí, no, Helena?
Sí, segueixo per aquí.
Perfecte, doncs obrim, vinga. I obro amb el Toni Freixa. I et torno a preguntar, Toni, que t'ho he preguntat diverses vegades els últims dies, si creus que Messi seguirà al Barça. Cada dia passen coses, la situació fa la sensació que pot anar canviant una mica, i t'ho torno a preguntar avui.
Bueno, a veure, Messi està a 10 mesos de que s'acabi el seu contracte. I també la junta directiva, actualment el cap de la gestió del club, ja ha anunciat que en 7 mesos hi ha eleccions. Mm. Lògicament és una situació de la primera com la segona. I si això li afegim que la temporada ha acabat com ha acabat i amb un resultat tan aparatós com el que van patir, l'estat d'ànim de la gent no és el millor. En aquest estat d'ànim que no és el millor i davant d'una situació de renovar el seu contracte i no sap amb qui ha de parlar, doncs pot ser que algú digui trobo bé, no sé si vull seguir, he de pensar, arriba un entrenador nou, ha de parlar amb ell, però jo no em poso nerviós. Vull dir, jo trobo normal que Messi un dia decideixi marxar del Barça, el mes de juny que ve farà 34 anys, i també crec que sempre ha dit que vol la seva carrera al Barça. O sigui que no crec que estiguem davant d'una situació irreversible, ni molt menys. Tot és possible. Ja sé que no t'he contestat a la pregunta, perquè no sóc molt bo fent de pitoniso, però crec que estem en un escenari molt especial.
Mm. Dago, ¿cómo ves la situación?
Bueno, yo primero creo que no hay nadie imprescindible. O sea, creo Messi, y le agradecemos al barcelonismo, tiene que agradecerle todos los éxitos que ha conseguido, que ha conquistado. Él también tiene que agradecer al Barça un montón de cosas, o sea, de haberlo hecho un gran jugador, de haberle... creo que tiene un reto, o sea, yo no vería bien que Messi se marchara porque tiene un reto, o sea, no se puede ir después de un 2-8, sino que se tiene que ir una temporada sin títulos, sino que se tiene que ir cuando gane algo más, o sea, por la puerta grande. Mm. No creo que haya un equipo que le pague lo que le está pagando el Barcelona, de los segundos, ¿no? Y después, creo que en ningún sitio su familia vivirá mejor que en Barcelona.
O sea, que tú lo ves aquí. Tú lo ves aquí. Sí. Helena, toca.
Yo también lo veig aquí. Es que ya lo deia ahir al partidazo, quan ho comentava. No veig a Messi marxant ja de manera immediata, no veig a Messi abandonant el club, tenint com a últim partit, com a últim record, la humiliació contra el Bayern de Múnich, i veig també que sí que és veritat que té dubtes, però que són dubtes que no són d'ara, que ja venen de fa temps, i que és normal que amenaci el club, que plantegi un ultimàtum perquè hi hagi d'una vegada per totes una reestructuració i un canvi de dalt baix que afecti a tots els nivells. Però jo crec que ahir, amb el temps de tornar, d'interrompre les seves vacances, de reunir-se amb Koeman i després de veure's amb el tècnic holandès, crec i confio en que Koeman el pot haver convençut. Però bé, encara farà patir el club bastant i és evident que, com que té la paella pel mànec, pot generar preocupació a Bartomeu i a la resta de directius i fins i tot a Koeman, no?, que volen que segueixi, però jo crec que al final és també, en certa manera, que, perquè ens entenguem, una estratègia per posar el club ja en un ultimàtum i que facin canvis d'urgència importants a la plantilla i en tota l'estructura. Mm.
Clar, perquè abans ho comentàvem, Toni, aquí sabem una mica la sensació de Messi quan va arribar a la reunió amb Ronald Koeman i la sensació que Messi li va transmetre a Koeman. Imagino que Koeman ahir diria alguna cosa i igual va sortir Messi amb una sensació una miqueta millor després de la trobada, no ho sé.
Sí, però és que jo crec que tot el que succeeix és normal. O algú es pot imaginar que davant de la situació que està patint el club últimament i davant de la situació institucional en què ens trobem, Messi està molt tranquil. que no hi ha ni un sol soci del Barça que estigui tranquil. La incertesa és la que presideix tot el que ha de passar en els propers mesos i a la temporada vinent. No, no dic aquesta que acaba de començar ara, sinó la propera, no? I Messi acaba el 2021. I, lògicament, arriba un entrenador nou i el que li transmet és il·lusió, que és el motiu pel qual Ronald Koeman ha vingut al Barça i ha deixat la selecció holandesa, és la il·lusió i el seu barcelonisme, i segur que a Messi li va servir d'alguna cosa aquesta trobada. I les coses a poc a poc s'han d'anar situant al seu lloc. Jo trobo molt normal, ja sé que està que a l'ambient hi ha aquest debat, no? Hi ha aquesta incertesa de Messi potser marxa. Bueno, escolta, és normal que hi hagi aquesta incertesa, però també és normal que les coses a poc a poc es vagin posant al seu lloc.
Koeman lo dijo clarísimo en la presentación, Dago, y tú lo conoces bien, aquí quiero gente implicada. Sí, y Leo Messi, evidentemente, si se queda, lo tiene que hacer con todas las consecuencias y tirar del carro.
Es lo que yo pienso. O sea, a mí me gustó mucho Koeman en la presentación.
Sí, a mí también.
Porque fue muy tajante, mostró personalidad y tal. Ahora, yo por lo que he leído, ¿no? O sea, Elena dice que tiene la sensación de que él tiene muchas dudas. Yo no he oído a Messi desde que llegó Koeman decir... estoy más fuera que dentro. No lo he oído, o sea, solamente lo ha dicho alguien y todos hemos rebotado. O sea, pero yo no he oído eso, ¿eh? Y hoy he contactado con directivos y la sensación y la verdad es que si ha salido algo es del lado de Messi, porque de Koeman no va a salir, porque Koeman lo dejó bien dicho. En la rueda de prensa dijo, hey, si tengo que decir aquí lo que le voy a decir a Messi, ya no hablo con él. Entonces, aquí hay un problema de que seamos sensatos y exigentes. La prensa tiene que ser exigente con el tema de Leo Messi. Leo Messi tiene un contrato, es el mejor pagado, de los mejores pagados del mundo, y el club está en una situación económica como todas las empresas del mundo, no solo futbolísticas, sino todas las empresas están haciendo recortes, y o se adapta a ese recorte o quiere que no le... Es la otra explicación que doy yo, o sea, o quiere que no le recorten más. No sé, pero la verdad, a mí hoy en día, después de ver marchar a Cruyff, a Guardiola, a Ronaldinho, incluso a Maradona, o sea, toda esta gente que se nos da y grandes jugadores, porque por el Barça han pasado todo esto, pues tampoco es para asustarse, o sea, se hará un gran equipo. La historia
algún día Dago se tendrá que ir, pero Messi ha sido más grande y ha aportado más que todos estos al Barça, a nivel de títulos, a nivel de todo, ¿eh? Yo creo que estamos hablando del jugador más importante de la historia del Barça. ¿Eh?
Exacto, pero se tendrá que ir un día.
Sí, claro, sí.
¿Eh? O sea, y yo creo
y el Barça seguirá.
El reto
mejor
el
o peor,
desafío,
pero seguirá.
El desafío de Messi hoy en día es no irse por la puerta de atrás.
Sí.
Es irse diciendo, hey, me voy aquí y dejo esto. Me han hecho un buen equipo, que yo creo que se lo están haciendo ahora, y que Koeman es un entrenador como para que él... diga, estoy con él, y el segundo entrenador que trae Koeman es buenísimo también y de respeto, no como el anterior, pues hey, yo creo que se quedará y que volveremos a tener un Messi, veremos el Messi solamente en el Barça, creo yo.
Ara el Dago Alena apuntava d'on pot sortir aquesta sensació de Messi. A l'entorn sí que nosaltres hem pogut contactar amb ell. I sí que, com a mínim, ens fan arribar que ells mai filtrarien aquesta conversa privada entre Koeman i Messi.
No confirmen ni desmenteixen el contingut de la informació que ha transcendit d'aquesta reunió, però el que sí que ens diuen és que ells no han dit res perquè mai desvetllarien una conversa privada entre dues persones que precisament es queda allà en l'àmbit privat, una mica en la línia del que deia Koeman, no?, que ara comentava el Dago en la seva presentació, és que precisament jo li preguntava a Koeman com seduiria a Leo Messi, que per mi és el gran repte que té el tècnic holandès, entre molts altres, però també aquest perquè s'espera molt, no?, de Koeman en aquest sentit, i ell em deia no, és que no te lo puedo decir, porque si lo digo ya no será una conversación con él. Llavors, no sé, des del seu entorn, però també és que al final l'entorn de Messi
és molt gran. És a dir, una cosa és l'entorn familiar, l'altra és l'entorn que té dins el vestidor, per tant, aquesta informació pot sortir de molts entorns diferents.
Jo, si fos Koeman, Toni, una de les primeres coses que li diria a Messi és que a partir d'ara entrenarem millor. I si entrenem millor, igual hi ha futbolistes que ara mateix ens fa la sensació que estan acabats, que igual no ho estan tant.
Sí, escolta, estigues amb nosaltres que ja veuràs que ens aniran bé les coses. No sé si la culpa del que no hagi anat bé és estrictament de l'entrenador, que jo sempre he pensat que tot és una responsabilitat compartida i una conseqüència d'una determinada planificació. Anem a veure quin és l'equip que finalment té el Barça la temporada vinent, amb les arribades dels nous jugadors que s'han fitxat i si hi ha alguna baixa. Però jo si fos Messi no em mouria del Barça segur, perquè cap altre equip pot estar millor que el Barça, fora de que vulgui que determinats aspectes que no estan funcionant, i sobretot determinats aspectes incerts que hi ha ara mateix al club, acabin de definir-se, però no, jo personalment, fora de que entengui que ell està jugant les seves cartes perquè el seu contracte s'acaba d'aquí 10 mesos, i fora de que entengui que la relació que té amb la junta directiva no és la millor, no veig que hi hagi un perill real de que Messi marxi, i menys aquesta temporada, perquè, escolta, si al final Messi li diu al president que vol marxar, doncs el president li diu vine amb una oferta que tens una clàusula de 700 milions.
Sí, sí. Més. Esperem que no s'hagi d'arribar a aquest punt. Claro, Dago, Messi sempre pide un projecte ganador. Y a lo mejor el nuevo proyecto ganador pasa por prescindir de alguno de los futbolistas que están muy cerca de Messi. Pienso en Suárez, por ejemplo, no lo sé. Y hay que convencerlo de eso también o explicárselo bien.
Que son amigos.
Que son amigos, sí, sí.
Yo creo que sí, de esto te da razón, pero creo que el club y el entrenador tienen que pensar en el Barça, simplemente. O sea, no hay amiguismos ahí. O sea, no tiene por qué haber amiguismo. Me encanta que se lleven súper bien, pero la verdad es que donde tienen que demostrar el amiguismo es dejándose la piel ahí en el campo, en el terreno de juego. O sea, no. A mí me da igual que se vayan a Ibiza de vacaciones, pero donde tienen que demostrar ellos que son amigos íntimos, que con el Barça. No fuera de eso. O sea, yo creo que Koeman será el entrenador que los ponga en órbita otra vez, porque todos querrán lo mismo. O sea, todo es triunfar. O sea, Messi se tiene que ir del Barça con un nuevo balón de oro, con una bota de oro, y con títulos. Y Suárez también se tienen que ir así. O sea, no pueden irse de otra forma. Y ese es donde tienen que decir, hey, ahora nos ha llegado un entrenador súper bueno, con personalidad y quiere esto. O sea, lo mismo que hizo Pep cuando llegó. O sea, Pep dijo Ronnie y de todos se van fuera. Pues, y Ronnie y
Deco.
Y Deco. Pues bueno, eso es lo que hay que hacer. Y eso se gana un respeto así, no de otra forma.
Sí. I si marxés ara, Elena, també ho comentàvem ahir a la nit, Messi continuaria sent un ídol pel barcelonisme, però jo crec que la seva figura quedaria una mica tocada, perquè molta gent podria tenir la sensació de que ha saltat del barco, de que ha saltat del barco en un moment delicat pel club i per l'equip.
Jo crec que ell és conscient d'això,
sí.
De que marxar ara deixant el record de tots els culers, segurament la humiliació més gran dels últims anys en la història del Barça, li pot fer replantejar-se moltes coses. Però és que jo, ja et dic, jo és que no crec que hi hagi un perill real de que Messi surti ja aquesta temporada. Un altre cop serà el 2021, que no ho descarto. Però ara no ho veig. I al voltant de la regeneració de la plantilla, l'altre dia escoltant a Bartomeu, un dels únics titulars que va deixar, que comparteixo amb el president, és que arriba tard una mica la regeneració, que possiblement els va voler donar una altra oportunitat després de la desfeta d'Anfield de l'any passat, i que el bisturí ja s'hauria d'haver posat
un any
i no ara.
Sí, sí.
Doncs espero que després de fer aquesta autocrítica, que costa a vegades fer-la i reconèixer-ho perquè pots ofendre, hi ha molts jugadors afectats i assenyalats, de fet 9-11 van tenir continuïtat en l'11 contra el Bayern de Múnich, doncs ara, d'una vegada per totes, sí que ho hauria de fer el president, perquè a més públicament reconeix això, que és una regeneració que arriba tard, i que els hi va donar una vida més extra als jugadors. Per tant, ara ja no hi ha vides extres que valin després del ridícul de l'últim partit del Barça.
Molt bé, seguirem parlant perquè l'altre tema, el de la regeneració, doncs donarà molt de sí perquè hi ha molts casos i s'aniran resolent en els primers dies i donarà molt que parlar també. De moment ho deixem aquí. Toni Freixa, Dagoberto Scorzi, Elena Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu.
Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vinga, parlem del Girona, 14 minuts i les 4. Ahir, partit d'anada del play-off final per pujar a primera, empat a 0 entre l'Elx i el Girona. La tornada diumenge a Girona. Joaquín Bacigalupo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Buenas tardes.
No es del todo malo el resultado, pensando en la vuelta, pero es peligroso. Bueno, tampoco es, cuidado.
No, para nada, sobre todo teniendo en cuenta que, recordemos, los goles de visitante valen doble en esta eliminatoria, con lo cual un gol del Elche en Montilivi obligaría a los de Francisco a convertir en dos ocasiones. Sobre el partido de ayer, no se puede hablar del partido y no hablar del estado de la cancha. Era totalmente inadmisible. Una vergüenza, totalmente de acuerdo. Una vergüenza que un partido de la magnitud del que se estaba jugando ayer se jugara en un estadio en las condiciones en las que se encontraba el césped del Martínez Valero. El Girona acusó muchísimo el tipo del terreno de juego. Lo evidenciaron, por supuesto, en la cancha. Samu, Borja no pudieron hacer el juego de asociación que venían acostumbrando. Y, por supuesto, también alzó la voz Francisco después en rueda de prensa.
Es cierto que, aun sabiendo que el campo hayamos visto las imágenes con el Zaragoza, que no estaba bien, yo creo que hoy estaba infinitamente peor. Era imposible para los dos equipos, no para el Girona, sino para el Elche también, practicar algo que pudiera llevarnos con facilidad a campo contrario. ¿Ha podido perjudicar hoy al equipo visitante? Bueno, yo incluso creo que sí, pero repito también que no son excusas, que eran para los dos equipos y nada, toca ahora pensar ya en el próximo.
Recogiendo esto que decía Francisco y sin querer desmerecer ni mucho menos el juego del Elche, la realidad es que el Girona está mucho más acostumbrado a un juego de toque que el Elche, por lo cual muchísimo más perjudicado el conjunto de Montilivi. Confían en ganar en casa, 11 partidos que llevan Liga sin perder en casa, 11 partidos, sin contar la derrota con el Villarreal por Copa del Rey, son 11, la última fue el 22 de diciembre contra el Mirandés. Firmo definir la serie en Montilivi. Palabra de capitán, Alex Granell.
Sabemos el rival que tenemos, no es casualidad que se haya metido en la final del playoff, igual que no es casualidad que se haya metido Girona, con lo fuerte que está en Montilivi, por lo tanto, yo firmo jugármela en Montilivi, donde sentimos, aunque no esté en el aliento de nuestra gente, así que un partido muy bonito en casa, estoy convencido que lo vamos a ganar.
El equipo que volvió ya apenas terminado el encuentro a la noche a Girona se fue directo al Hotel Camiral en Caldas de Malavella, donde están desde que inició el playoff, y van a seguir ahí hasta el domingo, que se dispute la vuelta.
Comentem la jugada amb Eloi Amagat, un dels grans noms propis del Girona els últims anys, ara mateix futbolista de l'Olot, a segona B. Eloi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Esteu treballant, no?
Sí, bueno, el dijous ja vam començar amb proves mèdiques, avui hem fet proves físiques i per fi ja comencem pretemporada, que se'ns ha allargat moltíssim a nosaltres, i bé, esperem que puguem començar la temporada, no? Sí. Abans possible, perquè és el que tots volem.
Esperem que sí. Comentem el partit d'ahir, Eloi. Primer, com deia el Joaquín, és impossible parlar del partit d'ahir sense parlar primer de la gespa. Increïble.
Sí, un partit de la importància, de la rellevància que pot tenir, de tota la gent que pot estar mirant aquest partit, que un dels dos equips pujarà a primera divisió, no pot disputar-se en un terreny de joc com el que estava. Al final crec que els dos equips són perjudicats, però també l'espectador, no? Quan poses la televisió i veus aquell estat, no entens gaire, no?, que s'està disputant. I bé, bueno, el partit crec que va ser... els dos equips van fer el que van poder. Són dos equips que proposen, que els agrada córrer, que els agrada tenir la pilota, i no van poder disfrutar de l'espectacle que crec que hauria estat en un terreny en perfectes condicions.
El partit no va ser brillant. El resultat el considera just o creus que potser el Girona va mereixer alguna coseta més?
No, jo crec que va ser just. Va ser un partit amb moltes interrupcions, moltes faltes, poca continuïtat, i diria que no van haver-hi ocasions especialment clares per cap dels dos equips, o van tenir més o menys les mateixes, no? Crec que l'empat també va demostrar, no?, el respecte que es tenien un equip amb l'altre, i al final és una final de play-off que molt poques es poden decidir en un partit d'anada, i tot per sort del Girona, crec, perquè al final estarà al seu camp, encara que no pugui estar amb la seva afició a les graderies, però es decidirà el diumenge a Montilivi.
¿Vos crees, Eloy, que el hecho de que se decida en Montilivi es bueno para el Girona, teniendo en cuenta que el gol de visitante del Elche vale doble?
Bueno, la verdad es que es un resultado que no... Bueno, que es complicado, ¿eh? Porque cualquier gol del Elche, un gol puede llegar en cualquier circunstancia y ocasión, puede complicar muchísimo para el Girona el ascenso, ¿no? Pero, bueno, al final, durante toda la temporada, sobre todo en el tramo final, el Girona ha mostrado una solvencia en casa y tiene que repetir, ¿no?, lo que ha hecho tantas veces, que es ganar. Cualquier victoria le lleva a primera división. Yo estoy con la confianza, ¿no?, de que lo va a volver a hacer, y con la confianza de que, aunque no pueda estar delante de su gente, jugar en Montilivi, jugar en la ciudad, es un plus para los jugadores.
Està fent bona feina, Francisco, ¿eh? Crec que han passat diversos tècnics pel Girona aquesta temporada, però al final la tria de Francisco crec que ha estat un encert, no?
Sí, jo crec que ja té molt mèrit, no?, poder arribar a la final del play-off, no?, quan l'equip ha tingut tants canvis, tres entrenadors... Això sempre és sinònim, no?, d'inestabilitat. Crec que des de l'arribada de Francisco s'ha vist un equip molt més de segona divisió, i això comporta en ser solvents, com ha estat els últims mesos al Girona, a permetre molt poques oportunitats del rival, i al final el Girona, en un moment o un altre, per sort de l'equip, ha estat en el tram més important i el tram decisiu, a davant de jugadors d'enorme qualitat, que quan estan inspirats es poden associar i poden fer gols, com va estar en els dos partits de l'Almeria, d'un altre nivell. I bé, jo crec que s'ha reconegut, no?, un equip, crec que el míster nou ha transmès que ells eren jugadors de segona, i que si volien aconseguir algo tan important com és un ascens de primera, havien de patir, havien de córrer, havien d'implicar-se al màxim possible per aconseguir victòries i aconseguir l'ascens a primera divisió.
A veure si ho rematem diumenge i tenim la propera temporada una altra vegada al Girona a primera. Eloy Amagat, gràcies, una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Adéu. Una punara de l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Ballori? Molt bona tarda.
Ja coneixem els tres partits amistosos que l'Espanyol jugarà en el seu estatge a Terres Andaluses.
Sí, antes mañana contra el Huesca jugará en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, pero el martes inicia una pretemporada en Marbella donde jugará tres partidos amistosos. El jueves 27 estaba previsto jugar contra el Córdoba, pero no está confirmado, de hecho está prácticamente descartado por problemas sanitarios debido a la COVID-19. El domingo 30 el rival sería el Cádiz, equipo recién ascendido a Primera División. El miércoles 2 de septiembre contra el Málaga de Segunda, y acabaría el Estadio Andaluz ante el Almería, también equipo de la Segunda División. Todos los partidos están pendientes de una confirmación oficial por parte del club, aunque son prácticamente seguros que se van a jugar y que la pandemia, obviamente, del coronavirus no provoque cambios de última hora. Y un apunte más, el Español sigue moviéndose en los despachos. Sergio Aguilar, nombrado nuevo director de comunicación en lugar de Agustín Rodríguez. Aguilar tiene 15 años de experiencia en medios de comunicación y también en la comunicación corporativa.
Li donem la benvinguda a aquest món i li desitgem tota la sort del món al Sergio en aquesta nova etapa que enceta la propera setmana. Una més de futbol. Us recordo que avui tenim la final de l'Europa League, a partir de les 9 de la nit, Sevilla-Inter, amb tiempo de juego. Evidentment, el Sevilla, que busca la que seria la seva sisena Europa League, ha jugat 5 finals. De moment les ha guanyat les 5. Tindrà davant un duríssim rival com és l'Inter de Milà de Lautaro. Fins aquí al futbol. I també, Juan, tenim cita important al món de l'handbol. Avui es disputa la final de la Supercopa Catalana entre el Barça i el Granollers.
Sí, será un buen momento para ver la evolución de las nuevas incorporaciones, tanto del equipo azulgrana como la del equipo vallesano. El Barça ha fichado al extremo Blanc, a los pivots Langaro y Frade y al central Makuç. La baja más significativa ha sido Víctor Tomás, el mítico capitán retirado por un problema en el corazón. El técnico azulgrana, Xavi Pascual, considera el partido como un buen test.
Una mica una incògnita tot de com, no solament com estem treballant, sinó degut a com vam acabar la temporada passada. Els jugadors tenen moltes ganes de jugar. Sabem que el Granollers també està en un bon moment, que l'altre dia van guanyar força bé al Bordils i van jugar molt bé. O sigui que, bueno, esperem que demà sigui un bon partit que ens serveixi a tots els equips.
El Barça buscará su undécima Supercopa Catalana consecutiva. Por su parte, el Granollers tiene las novedades de Salinas, que es un pívot, Márquez y Antonio García, laterales, Rey, pivote, y Gurri, un central que sube del filial al primer equipo. La baja más importante, la marcha de Adrià Figueras al Nantes francés. El técnico, Antonio Rama, espera por lo menos ser competitivo y ponerle complicado el partido al Barça.
Evidentment intentarem competir i que físicament no se'ns compliqui o no sigui un factor determinant intentar aguantar físicament tot el partit per poder aguantar doncs, aquesta competició de tu a tu que és, penso, el que més ens agradaria, però evidentment la seva qualitat és bastant insuperable.
El partido final, 21 horas, pabellón Salvador Gimeno de San Juan de Espí. Antes, a las 19 horas, la final de la Supercopa, en este caso femenina, que enfrenta también al Granollers contra el Fundació Sant Vicençens.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Chao. Hem de fer, Joaquín, també un parell de punts de bàsquet. Primer, Aleix Font es desvincula del Barça.
Así es, canterano que llevaba 13 años en el club, no iba a tener lugar con Saras este año. Ya la pasada temporada estuvo cedido en el Brose Bamberg alemán, en Obradoiro, no terminó de convencer, y así que se hizo oficial que se desvincula y que firma por Casademont Zaragoza. Unos minutos después, nada más, ya anunciaban que el equipo de Girona, el equipo de Marc Gasol, y que ascendió este año a l'Éboro, se hacía con los servicios de Aleix Font por un año en calidad de cedido.
I s'ha suspès el partit amistós que havia de jugar demà al Joventut La Peña per un positiu a l'equip de Badalona.
Sí, habíamos tenido dos la semana pasada, uno nuevo hoy en los testeos de control que se estaban haciendo, un jugador que por suerte es asintomático, que ya está aislado y por prevención. El Joventut decidió cancelar su primer amistoso, como decías, mañana contra el Zaragoza. Veremos si para el siguiente, dentro de una semana, el próximo viernes contra el Valencia, ya está todo normalizado en La Peña.
Entrem al tram final d'Esportscope. Joaquín, d'última hora, què tenim?
Franz Beckenbauer, el presidente de honor del Bayern Múnich, en unas declaraciones que hizo en la web del club bávaro, dice que el partido contra el Barcelona solo sale una vez y que ve la final de la Champions al 50% para ambos conjuntos. El Antonio Cessé, el ex consejero de El Valencia, acusa a Peter Lim, Jorge Méndez y Anil Murci de administración desleal y blanqueo de capitales.
Gràcies, Joaquín.
A vos.
Que vagi bé un cap de setmana. Marxem actualitzant les enquestes. Avui us estem preguntant en clau Barça si Leo Messi té dubtes, què ha de fer al Barça? Convença'l perquè es quedi, 56%, millor que marxi, 44%. Molt més ajustada aquesta enquesta del que pensàvem. I en clau espanyol, què ha de fer l'Espanyol amb Embarba? Vendre'l o quedar-se'l? Creieu que vendre'l, 15%, quedar-se'l, 85%. Tenim el guanyador del pack de 4 entrades per anar al Museu del Barça. Les entrades, al pack, és per Benet Castillejos. Benet Castillejos, felicitats, ens posem en contacte amb tu. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, a Esportscope, estem pendents de tot. Cuideu-vos molt.